Ràdio Estel.
Plaça Tahrir del Caire demanant la dimissió de Mursi i han atacat amb còctels Molotov la seu dels Germans Musulmans. Desenes de milers de persones, com dèiem, s'han congregat a la mítica plaça de la capital d'Egipte per demanar la renúncia de Mursi. El president del Front Democràtic, Osama El Ghazali, ha dit que aquesta mateixa gent que va portar Mursi al poder és avui aquí demanant que marxi. La gent s'ha expressat, ha dit, a tot arreu, tot dient no, no als Germans Musulmans, no a la seva guia espiritual, no a Mohamed Mursi. Si tot Egipte ha dit, està parlant.
De fet, la plaça Tahrir, al Caire, on es troben concentrats tots els líders opositors, continua sent, com estàvem dient ara, l'epicentre de la revolta que va fer caure ja ara fa 2 anys Hosni Mubarak, després de 30 anys de règim i de governs sota el seu mandat. Els opositors volen mostrar ara el malestar per el que qualifiquen de política islamitzadora del govern i també per l'empobriment de les classes més pobres.
Refer la revolució del 25 de gener del 2011 i fer fora el president islamista és el motiu d'aquestes manifestacions que, segons l'exèrcit, segueixen més de 3 milions de persones. Totes protesten contra la islamització del país, però sobretot contra les penoses condicions de vida que afecten la majoria de la població, com per exemple la falta d'aigua corrent, electricitat o gasolina. Mentre els seguidors de Mursi acusen l'oposició d'anar de la mà dels partidaris de Mubarak i recorden que el seu president ha guanyat legalment les eleccions. Els seus partidaris, per tant, s'han concentrat, com dèiem, prop del Palau Presidencial i molts porten barres i cadenes a les mans per si són atacats. Una gran marxa d'opositors ha arribat ja a les portes del Palau Presidencial. És aquí on poden trobar-se uns i altres i pot esclatar la violència, com ja ha passat fa una estona al sud de la capital.
La presència de carros de combat, helicòpters i caces de l'exèrcit és evident a tot arreu mentrestant. I és que els militars han avisat que no permetran que el país caigui en un obscur túnel de conflictes. Si la violència torna als carrers d'Egipte, l'exèrcit ja ha avisat que hi posarà remei. Molts ciutadans temen que els militars actuïn com ho van fer l'any 2011, quan van prendre el poder després de la caiguda de Hosni Mubarak. La diferència ara és que a Egipte hi ha un parlament i un president elegits democràticament. Repassem altres notícies, ara de casa nostra, molt marcades, naturalment, pel ressò social i polític del concert per la llibertat celebrat dissabte a la nit al Camp Nou, un estadi que va estar ple per 90.000 persones que van assistir a aquest concert organitzat per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. El recital va començar a les 8 del vespre amb la Cobla de Cambra de Catalunya, que va interpretar la sardana Juny de Juli Garreta.
Sopa de Cabra, Paco Ibáñez, Cesc Freixas, Pep Sala, Diango i Peret han estat només alguns dels artistes que han passat per l'escenari del Camp Nou. Peret ha protagonitzat un moment emotiu de la nit amb l'Emigrant i amb una versió també de Barcelona és poderosa, convertides en Catalunya és poderosa. El públic ha vibrat amb la festa dalt de l'escenari i ho ha celebrat amb onades i estelades a les grades. En la primera part del concert hi ha hagut temps per tots els gèneres, des del country blues del projecte Mood fins també la poesia musicada pel cantautor espanyol Paco Ibáñez, que ha cantat Como tú, o els ritmes àrabs de Yacine Belaense.
Entre les reaccions, Josep Antoni Duran i Lleida va fer una crida directament ahir al president espanyol Mariano Rajoy perquè accepti la celebració d'una consulta. I la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, va dir també ahir del concert del Camp Nou que d'allà va sortir un clam molt clar per posar data precisament a la consulta, de manera que, segons deia textualment, ara no es pot fer esperar més la gent.
En l'entrevista del diumenge del canal 324, Rovira va explicar que en el que queda d'any s'han d'enllestir totes les eines des del punt de vista institucional, polític i jurídic per arribar al desembre amb la possibilitat de fixar la data per la consulta el 2014. Rovira ha insistit també que no tindria sentit esperar-se més.
El ressò del concert de la llibertat també serà present avui a la tertúlia d'actualitat a partir de 9:15. Seguim repassant mentrestant altres temes. Un incendi forestal va cremar ahir al migdia durant una hora a Port Lligat, al municipi de Cadaqués, a l'Alt Empordà. El foc, que va afectar la zona de Cala Calders, va originar una gran columna de fum visible des de força distància.
Els bombers l'han combatut amb 10 vehicles terrestres i 3 mitjans aeris i, segons fonts municipals, ja està controlat. En relació amb aquest incendi, la policia local de Cadaqués ha detingut un home que hauria estat manipulant coets a la zona on s'ha originat el foc. Atrapat gràcies a l'ajuda dels veïns, aquesta persona hauria fugit de la zona després d'esclatar-li un petard possible causa de l'incendi. El foc ha cremat aproximadament, com dèiem, una hectàrea i mitja de matolls i camps d'oliveres abandonats.
Avui comencen oficialment les rebaixes d'estiu i 30.000 comerços catalans, tot i que moltes botigues ja s'havien avançat, aixecaran les persianes des d'aquest mateix matí amb descomptes i també amb la confiança de recuperar una mica les vendes després de la mala temporada de primavera.
S'espera que el bon temps serveixi per animar els consumidors, però el sector ja calcula que no arribaran als 800 milions de l'any passat. El secretari general de la Confederació del Comerç de Catalunya, Miguel Ángel Fraile, ha assegurat que estaran satisfets si facturen un 10% menys que en les rebaixes de l'estiu anterior. L'objectiu és poder fer en aquesta campanya una quarta part de les vendes de tot l'any. Fraile també ha denunciat que el petit i mitjà comerç s'ha vist arrossegat per una dinàmica agressiva i depredadora de les grans cadenes de moda que fa setmanes que promocionen i fan ofertes, i això, ha dit, no hi ha llei que ho pugui parar.
Una veïna de Manresa de 79 anys va morir ahir després d'haver estat atropellada a la capital del Bages, a Manresa. Cap a 3:15 del migdia va ser quan la dona creuava el carrer Abat Oliva per un pas de vianants i va ser embestida per un cotxe.
La dona va resultar ferida molt greu i la van traslladar a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on, com deien, va morir hores després. Dins del cotxe hi anaven la conductora de 36 anys i els seus dos fills menors d'edat, que van resultar il·lesos. La policia local investiga ara les causes d'aquest accident. La conductora ha donat negatiu en el test d'alcohol i de drogues.
Aquests dies, amb motiu de la festivitat de Sant Pere i Sant Pau, han estat festa major a diversos pobles de Catalunya, entre ells Terrassa, on va haver-hi ahir una interessant jornada castellera. Va ser la Prudència la que va marcar el programa dels Minyons de Terrassa en aquesta diada de festa major. Tot i que es van lluir amb el 4 de 9 i el 3 de 9 en folre, finalment van optar per ajornar els castells de gamma extra i van descarregar el 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6. Tot i no alçar els gamma extra, els Minyons de Terrassa van signar a casa seva la millor actuació de la temporada.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest primer dia de juliol. El president del govern espanyol i del PP, Mariano Rajoy, presideix aquest matí la reunió del comitè executiu de la seva formació, on té previst explicar les reformes aprovades i també les pendents, i de pas també podrà copsar l'estat d'ànim dels anomenats barons populars i dirigents del partit després de l'ingrés a presó dijous passat del seu extresorer Luis Bárcenas. La reunió, que començarà al migdia i on Rajoy intervindrà a porta tancada per explicar els resultats de l'últim Consell Europeu i les reformes de l'executiu, tindrà lloc el mateix dia en què l'expresident José María Aznar també pensa reaparèixer, en aquest cas en un altre acte públic. Serà a la localitat madrilenya de Guadarrama, a la inauguració d'una nova edició del campus de la Fundació FAES, que presideix el mateix Aznar, i allà coincidirà, entre altres personalitats, amb la secretària general del Partit Popular i presidenta de Castella-La Manxa, Maria Dolores de Cospedal, que havia defensat aquests dies la transparència davant la indignació d'alguns partits polítics pel cas Bárcenas i el seu ingrés a la presó. Són les 8 i 8 minuts. En plana internacional, novament destaquem que hi ha una indignació creixent a Europa en fer-se públic aquests dies l'espionatge massiu dels Estats Units als seus socis europeus. Les institucions comunitàries se senten tractades com un enemic pels Estats Units, segons declaracions d'aquestes últimes hores, arran dels nous detalls sobre l'espionatge massiu que publica concretament avui el setmanari alemany Der Spiegel.
El setmanari alemany assegura que s'han fet enregistraments a les seus de la Unió Europea, a l'ONU i també a Washington i fins i tot a Brussel·les. El president del Parlament Europeu, Martin Schulz, ha reaccionat amb contundència, ha assegurat que està en estat de xoc i ha afegit que, en cas que siguin certes, se sent tractat com un enemic. Martin Schulz veu també una intencionalitat econòmica en aquest espionatge, ja que, segons ha dit la Unió Europea, no és una potència militar. Aquest ha fet afer pot afectar les relacions entre Europa i els Estats Units i també exigeixen explicacions, per tant, a Barack Obama. La comissària de Justícia, Vivian Reding, ja ha deixat clar que difícilment es pot negociar de bona fe un acord de lliure comerç amb els nord-americans quan hi ha sospites d'espionatge. Aquesta amenaça, però, no sembla que hagi de tenir futur perquè els primers interessats en l'acord de lliure comerç són els europeus i no pas els americans. La indignació no és només de les institucions comunitàries. Pesos pesants, com per exemple Alemanya i França, també espiats, condemnen aquests procediments.
Mentrestant, des dels Estats Units ja s'ha avançat que investigaran l'espionatge i respondran a les queixes d'Europa.
Ho ha explicat la cap de la diplomàcia europea, Catherine Ashton, que ha assegurat que els Estats Units s'han compromès a comprovar la veracitat de la informació que els acusen d'haver espiat les representacions comunitàries a Washington i a l'ONU. La cap de la diplomàcia europea admet que la informació de l'espionatge és clarament preocupant, però ha recalcat que no farà més comentaris fins que no s'aclareixin aquests fets.
Croàcia és des d'avui el soci número 28 de la Unió Europea. Els ciutadans d'aquest país ho han celebrat aquesta matinada amb un espectacle de llum i música. Una multitudinària celebració que s'ha fet al centre de Zagreb, la capital, on han assistit gairebé 200 dignataris estrangers.
A la cèntrica plaça de Vangelasic, milers de persones han seguit en un ambient festiu la cerimònia que marca l'entrada del primer país a la Unió Europea després de l'inici de la crisi que sacseja l'Eurozona des de l'any 2008 i poc més de 20 anys després de la independència de Croàcia a l'antiga Iugoslàvia. L'ocasió ha estat presidida pels mandataris croats i per la cúpula de la Unió Europea, encapçalada per Herman Van Rompuy com a president del Consell Europeu i pel líder de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso. Croàcia entra a la Unió Europea amb els deures fets. Ha entregat als criminals de guerra que el Tribunal Penal Internacional per l'Ex-Iugoslàvia li demanava, també ha professionalitzat l'exèrcit i, el més important, malgrat la recessió que pateix, les credencials econòmiques que presenta són més que acceptables en aquests temps de crisi.
I almenys 19 bombers han mort a Arizona, al sud-oest dels Estats Units, en un incendi forestal, segons les forces de seguretat. Es tracta de la pitjor tragèdia forestal registrada en 30 anys als Estats Units.
Els membres de l'equip d'extinció han perdut la vida quan intentaven contenir les flames en un sinistre originat divendres per un llamp. En aquests 3 dies ja s'han cremat unes 800 hectàrees. El foc ha afectat 200 vivendes i ha obligat també a evacuar algunes localitats, segons les dades dels responsables locals.
I la diplomàcia nord-americana continua treballant per desbloquejar el procés de pau al Pròxim Orient. El secretari d'Estat John Kerry ha allargat per segon dia consecutiu una visita que fa a la regió per aconseguir que israelians i palestins reprenguin les negociacions directes que es van suspendre ara fa 3 anys.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Esports al Brasil de Neymar ha golejat Espanya a la final de la Copa Confederacions celebrada aquesta matinada.
L'actual campiona del món no ha pogut superar la Canarinha a la final de la Copa Confederacions disputada a Maracanà. Dos gols de fred i un de Neymar han estat la nota visible d'un partit que ha dominat una selecció brasilera que només ha necessitat 2 minuts per avançar-se al marcador. L'últim fitxatge blaugrana, Neymar, ha alçat la pilota d'or, per cert, del campionat. Per la seva banda, Itàlia va capgirar ahir la maledicció dels penals i acaba tercera a la Copa Confederacions.
Parlem ara de futbol, però d'altres focus d'interès en l'actualitat. L'Espanyol ha intensificat la recerca d'un home que pugui assumir el paper de Joan Verdú. No obstant, les complicacions econòmiques del club blanc i blau faran que el nou mitja punta que busca l'equip no sigui un crac.
El que sembla imminent és l'arribada d'un porter que, si no passa res estrany, serà David Cobeño fins aquesta temporada al Rayo. Té 31 anys i va ser trofeu Zamora de segona divisió la temporada 2008-2009 amb l'equip madrileny. L'Espanyol també pensa en renovació. La primera, la de Thiebi, que acaba de contracte d'aquí a un any. La mateixa situació que Juan Forlín, a qui volen renovar, però a la baixa i tot i tenir la confiança de Javier Aguirre. Els que s'hauran de buscar una sortida són Cristian Alfonso, Adrián Luna i Sergio Tejera. L'Espanyol ja els ha comunicat que Aguirre no compta amb ells i que seran cedits. El club blanc i blau negociarà el seu futur aquesta mateixa setmana amb els seus representants.
En motociclisme, Fórmula 1, l'alemany Nico Rosberg va sumar ahir la segona victòria de la temporada en imposar-se en el Gran Premi de la Gran Bretanya de davant de Mark Webber i Fernando Alonso.
Una cursa boja marcada per les punxades dels pneumàtics Pirelli que van afectar, entre altres, Lewis Hamilton, que es va despenjar de les primeres posicions, tot i que al final va poder ser quart. Quan faltaven 10 voltes pel final, el líder del Mundial, Sebastian Vettel, va haver d'abandonar per un problema mecànic. Fernando Alonso, que va haver de fer molts avançaments per poder pujar al podi, retalla distàncies, per tant, a Vettel en la classificació i ara mateix és segon a 21 punts de l'alemany. Kimi Raikkonen, cinquè en aquest Gran Premi, és tercer d'aquest Mundial.
Una compensació a la decepció espanyola en futbol la va donar la selecció femenina de bàsquet. Espanya es va imposar a França 70-69 a la final de l'Eurobàsquet 2013 de noies, disputat a la localitat francesa d'Orquí. És el segon or en la seva història en una cita de bàsquet femení similar.
I a la localitat turca de Mersin, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va rebre la bandera com a pròxima ciutat organitzadora dels Jocs del Mediterrani. Va ser l'escenificació del traspàs de poders. Aquí engega, per tant, el projecte definitiu de Tarragona 2017.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Francesc va destacar ahir en les paraules prèvies a l'Àngelus Dominical a la plaça de Sant Pere del Vaticà la importància d'aprendre a escoltar la nostra consciència. El pontífex va assegurar que és l'espai interior, el de l'escolta de Déu, el lloc de la seva relació amb ell. El pontífex va dir que la consciència va ser important per a Jesús, que va escoltar el seu cor, la veu del Pare, i la va seguir. També va remarcar que Jesús no vol cristians egoistes que segueixin el seu propi jo, sinó cristians lliures que dialoguin amb Déu en la seva pròpia consciència. Francesc va pronunciar aquestes paraules l'endemà de la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau, també el dia del Papa. El pontífex, recordem-ho, dissabte va imposar el pal·li a 35 nous arcabisbes de diòcesis de tot el món, entre els quals hi havia el seu substitut a Buenos Aires, el nou arcabisbe de la diòcesi de la capital argentina. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, a Egipte, se situa altre cop al caire de la revolució. El Punt Avui, el petit comerç clama contra les promocions. Diari Ara, Croàcia fa néixer l'Europa dels 28. El País, els Estats Units, indignen Europa per un espionatge propi d'enemics, entre cometes, referint-se a les paraules pronunciades per dirigents europeus. El Mundo, un donant de Bárcenas va traspassar tres naus a la protegida de la Puerta. Diari ABC, amb una imatge del president nord-americà d'esquenes a la presó on va estar reclus Nelson Mandela, titula Obama en el temple de la llibertat. Així es refereix a la visita d'Obama a Sud-àfrica. La Razón obre amb unes declaracions de l'alcaldessa de Madrid, Ana Botella, titula Els Jocs Olímpics són l'empenta econòmica que necessita Espanya. Així es refereix a la candidatura de la capital de l'Estat. I el Periódico de Catalunya titula L'espionatge dels Estats Units desferma la ira d'Europa. Passen 2 minuts d'un quart de nou. Fet aquest resum de seguida als serveis i després entrevistem el nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviaran nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Aquest estiu no renuncis a la seguretat pel preu. Als nostres tallers Motortown d'Hipercor i el Corte Inglés tens el 50% en la segona unitat en pneumàtics Michelin.
Amb muntatge gratis, finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos i fins a 60 euros de regal en carburant.
Recorda, la seguretat no té preu.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem d'aturades, podríem dir habituals, en aquesta xarxa viària. En general, no és un matí excessivament complicat. Sí que tenim carregada aquesta autopista del Garraf, Viladecans, Sant Boi, també l'autovia A2, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, o petits trams d'retencions a la B23, a Sant Feliu, a Sant Joan d'Espí, a tocar de la Diagonal. Les dues rondes amb força volum de trànsit, en Ronda de Dalt, Meridiana, Vallcarca, Ronda Litoral, Fòrum Barceloneta, per tant, com podeu comprovar, són trams aturades que toquen aquesta hora al matí sense grans incidències, sense grans cues. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
El temps està marcat per l'arribada, ara sembla sí que definitiva, de la calor. Tindrem avui un dia típic d'estiu, amb sol i altes temperatures al migdia, especialment a la costa i a la Catalunya interior, amb temperatures superiors als 35 graus, i després algunes pluges a la tarda al Pirineu i en zones altes de muntanya també del Prepirineu.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Enric Vendrell és des de fa uns dies el nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, un càrrec que depèn de la vicepresidenta del govern, Joana Ortega. Vendrell acaba de substituir Xavier Puigdollers, que havia estat nomenat ara fa més de 2 anys, després del canvi de govern de l'any 2010. Enric Vendrell és fill de Tarragona, on va néixer l'any 1963, i també és fill, en aquest cas, a nivell personal, d'un històric dirigent democristià. És llicenciat en Dret per la Universitat d'Estudis a Distància, la UNED, i diplomat en Gestió i Administració Pública per la Universitat Internacional de Catalunya. Fins ara, Enric Vendrell havia estat director del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals. En l'àmbit eclesial, Vendrell ha format part dels moviments d'estudiants i de professionals d'acció catòlica a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Ha treballat en l'àmbit de la gestió d'entitats, tant públiques com privades, i havia estat professor de l'Escola de Relacions Laborals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, així com membre de l'equip directiu d'aquesta fundació. Avui ens acompanya en directe Enric Vendrell, nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Com està?
Bé, bé.
Moltes felicitats, primer de tot, per aquesta nova responsabilitat.
Gràcies. No sé si s'ha d'anar felicitant a la gent o no, però doncs, agraeixo. Sí, gràcies.
Com han anat aquests primers dies com a director general d'Afers Religiosos?
Bé, suposo que és fàcil d'imaginar. Estic dedicat en bona mesura a conèixer, a visitar... Estem fent una roda doncs, de visites. Evidentment, he començat pels bisbats de l'Església Catòlica, però no m'aturaré aquí. Vull conèixer de prop, d'alguna manera, les persones significatives de les diferents confessions religioses de casa nostra. Sí que és veritat que he començat per conèixer bisbes, abats, abadeses del país, però seguiré amb la voluntat de conèixer, doncs, això, els dirigents, les persones destacades de les diferents confessions religioses.
En aquest cas, l'Església Catòlica és confessió majoritària dintre de la diversitat i també potser per això, no? Comença per aquí.
Exactament per això.
Quines són, senyor Vendrell, les prioritats i els objectius que vostè es marca per aquesta nova etapa?
Mira, de manera molt destacada, m'interessa molt el tema de la formació. Formació d'entrada o de manera important, formació del personal que treballa a les administracions del nostre país, ja sigui l'administració local, com l'administració de la pròpia Generalitat de Catalunya o altres àmbits de l'administració. De quina formació parlo? Doncs a mi el que em sembla molt important és que el conjunt d'aquests ciutadans que treballen al servei dels ciutadans, al servei del país, doncs tinguin molt present que la situació actual és de pluralitat en molts àmbits, la societat és plural, i des del punt de vista religiós també, no? I això no sé si a nivell, doncs, això dels servidors públics ho hem arribat a transmetre de manera prou eficaç. Necessitem un conjunt de servidors públics absolutament conscients de que la realitat del país és plural en el sentit religiós, i ens convé que aquests servidors coneguin les diferències, les maneres de fer, les especificitats de cadascuna d'aquestes religions, perquè hauran de tractar, estan tractant amb aquesta ciutadania, i per tant ja he començat a preparar, insisteixo, una línia de formació al voltant de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat, per mirar d'ofertar ja dins d'aquest mateix any, passat l'estiu, mirar d'ofertar uns cursos per aquest personal. Evidentment, ens convé estendre més enllà del personal de les administracions públiques aquesta formació, però, si em permeteu, en aquell moment parlo d'això perquè és per on hem començat.
També per l'administració. Per alguna cosa es comença, igual que les visites, no, senyor Vendrell?
Exacte.
Ha dit vostè una frase ara mateix que ens ha semblat molt important. La societat és plural. Perquè hi ha gent que diu la societat és laica. Potser és més veritat que la societat és plural que no pas que la societat és laica?
No, la societat no és laica, No hi estic d'acord. Hem de dir que estem davant d'un estat que és laic, això sí.
O aconfessional, es defineix.
O aconfessional, però la societat no és laica, és evident, no? Al contrari, no és una frase meva, però està escrit que, contra el que molts haguessin pensat, en la mesura que es secularitzava aquesta societat, hi havia tota una sèrie de gent que pensava, doncs, que el factor religiós o el tema de l'espiritualitat desapareixeria del nostre entorn, i això no ha estat així. Vull dir que tenim un estat aconfessional o laic, diguem-ne com vulguem, però la societat no és laica, no? I al revés, el govern el que creu és que aquest sentiment religiós, aquesta pràctica religiosa, configura la societat. La pràctica de les diferents confessions configuren i conformen la societat, i ens convé molt, insisteixo, conviure. Ara explicava abans d'entrar que dies enrere vaig llegir un article de Sor Lucía Caram, que ella deia, escolta'm, ja no es tracta tant de parlar de tolerància, que tots estarem d'acord que anys enrere era una mica la paraula que feia servir tothom, no? Davant dels nouvinguts parlàvem de que havien de ser tolerants, no? I ella diu, no, és que tolerar és com pobre, no?
És molt poca cosa.
És molt poca cosa. Ella deia en aquest article el que hem de fer és conviure. Ella parla de no tolerància, sinó que hem d'apostar per la convivència. Bueno, doncs això, convivència des de la diversitat aquesta, no?
El que vostè diu, senyor Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, es refereix a Catalunya i a Espanya, però hem viscut situacions molt relacionades amb la diversitat i amb la convivència a Turquia fa uns dies i més recentment a Egipte. Precisament avui hem obert el programa, ens ha semblat molt important, parlant d'Egipte, on hi ha hagut 7 morts aquestes últimes hores i aquest últim cap de setmana, i on hi ha una barreja de qüestions que em sembla interessant de comentar amb vostè, perquè d'una banda hi ha una oposició que reclama més laïcitat i d'altra banda hi ha una persecució latent d'aquests cristians bimil·lenaris a Egipte. Com ho veu vostè tot això?
No, realment realment al nostre país hem de poder hem de constatar i ens hem d'alegrar que tenim uns nivells, penso que molt satisfactoris, doncs, de convivència i de pau, però és evident que no és així arreu del món, no? I ens estàs posant l'exemple d'un dels punts, si tu vols, en aquest moment, doncs, més conflictius, no? No és que jo sigui cap especialista en matèria internacional, però sí que de la lectura de la informació que ens arriba, doncs és realment una situació complexa, segur complexa de gestionar, no? Hem de recordar, i suposo que ho heu fet, jo no he sentit el programa, però hem de recordar que Egipte no fa pas tants mesos va viure un procés electoral. Jo no sóc qui per dir si el procés va ser net o no va ser. En tot cas, hi ha un guanyador, però resulta que aquest guanyador està molt contestat, no? I resulta que ara, tal com dius, doncs hi ha un moviment d'oposició important. La gent reclama la separació. És evident que el món que en diem occidental tenim uns deures que ja hem fet.
Pel que fa a la separació, no? De poder polític i institucions religioses.
Exacte. Això nosaltres ja ho hem fet. Jo penso que és interessant. El cardenal de Barcelona escrivia dies enrere un article en el que, de fet, resumeix, si voleu, una conferència que ha fet recentment en què justament parla de la separació aquesta, no? Nosaltres això ja ho hem fet i no ho ha fet tothom, no? I aquests països, doncs, del nord d'Àfrica, parlem del Marroc, parlem d'Egipte, però podríem parlar d'alguns veïns d'Egipte, això està pendent i d'aquí ve una mica la problemàtica, no?
Avui parlem en directe amb el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, pocs dies després d'haver arribat al càrrec. Precisament des d'aquesta separació, senyor Vendrell, quina ha de ser la missió i el paper polític d'un govern com el de Catalunya, per exemple, en matèria religiosa, tenint en compte la neutralitat? Potser ja ha dit alguna cosa d'això, però ens ho pot sintetitzar, quina és la missió? Perquè molts podrien pensar, si hi ha separació, quin sentit té que hi hagi un director general d'Afers Religiosos?
Bueno, si voleu, aparentment és menor la feina, però alhora és molt important, no? Jo penso que la direcció general aquesta, del que s'ha d'ocupar, del que s'ha de preocupar, és de mirar de fer el màxim de fluid possible la relació entre les diferents confessions religioses i el poder polític, o si voleu, l'administració, no? Convé molt que això sigui ben fàcil, aquesta relació, fem-la ben fàcil, que l'administració hi ajudi al màxim, perquè, en definitiva, ens convé el que deia abans d'aquesta convivència, ens convé el respecte màxim, per això també parlava jo d'aquesta formació, ens convé molt al nostre país un alt nivell de respecte en relació a l'altre, això que dèiem de que no n'hi ha prou amb la tolerància. Jo deia, hem de fer un pas més, hem de saber conviure, no? Bueno, doncs per conviure entre els que no som iguals, hem de posar-hi el màxim de bona voluntat o de es tracta de facilitar, no? La direcció general ha de facilitar les relacions, en definitiva.
Per tant, fer com de pont, vetllar per la convivència, tutelar d'alguna manera aquesta convivència i col·laborar.
Sí, acompanyar, no?
Acompanyar i també establir allò que constitucionalment es defineix, no? La necessària col·laboració amb les confessions religioses des de la neutralitat.
Des de la neutralitat.
Avui agraïm molt la presència del nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell. Li podríem preguntar moltes coses, en tot cas algunes les deixarem per una altra ocasió, però sí que li volem preguntar també per una cosa molt concreta, perquè davant les crítiques d'alguns sectors, potser una part de la societat catalana pot pensar que no té sentit que les autoritats participin en oficis religiosos, catòlics, sobretot, però també d'altres religions. El que passa és que moltes vegades participen en catòlics. Ara, les festes majors per Sant Pere, o més endavant per Sant Jaume, en molts pobles, i en altres festes, la Mercè. Vostè com ho veu, això? Com ho explica, quan li pregunten?
Bueno, la veritat és que m'agrada justament que em facis aquesta pregunta avui, perquè jo ahir vaig fer un acte religiós, però no de la confessió catòlica. No? Jo ahir vaig ser al barri de la Trinitat, l'associació de musulmans africans presentaven una revista i vaig ser-hi convidat i vaig assistir-hi. No? Per tant, m'agrada dir-ho perquè, si no, tal com tu dius, sembla que només la classe política va a les celebracions catòliques, no? Doncs no és veritat, primer punt, no? Jo aniré allà on em convidin i intentaré que em convidin les diferents confessions religioses.
Sí, com vostè, jo em referia també a alcaldes,
sí,
consellers...
Sí. He dit això d'entrada, per dir que em penso que la meva feina m'obliga a ser present en diferents actes religiosos, no? Però sobre la pregunta que em fas, si em permets, et responc amb un comentari que em feien dies endarrere, no? Tenim una societat o s'ha creat, hem creat potser, o s'ha creat la paradoxa que admetem amb tota normalitat que un dirigent polític, que per exemple no li agrada gens el futbol, i que pot ser públic i notori que no li agrada gens el futbol, doncs assisteixi des de la llotja a un partit de futbol doncs, especial, potser d'especial transcendència, d'especial rellevància, no? Una final, etc. No? Podem veure perfectament aquell polític allà, que sabem sobradament que no li interessa en absolut el futbol, però no qüestionem la seva presència en aquella manifestació esportiva. No?
I fins i tot no la qüestionen els que són d'un altre equip,
exacte,
que no és el que juga.
No, però ho hem acceptat, no? Vull dir, suposo que en el fons hi ha la convicció que doncs, el polític ha de fer-se present en les diferents manifestacions que interessen a la ciutadania del país, no? I com que, evidentment, doncs, l'esport o el futbol en concret doncs mou molta gent, doncs aquell polític assisteix des de la llotja i no ho qüestionem, no? Bueno, doncs per què hem de qüestionar que el polític, un alcalde, assisteixi a la missa de festa major? Podria inclús l'alcalde no professar aquella religió, però, bueno, doncs igual que assisteix a un acte esportiu perquè aquell acte esportiu interessa un sector de la població, doncs ha de poder perfectament assistir també a una manifestació religiosa que interessa a un sector de la promoció. No?
Potser en alguns casos, a nivell personal, sintonitzarà amb aquella
celebració
i en altres no.
Evidentment.
És la presència institucional.
És la presència institucional.
Acabem ja només una última qüestió, senyor Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos. Té sentit, des d'aquesta diversitat, continuar parlant d'arrels cristianes a Catalunya? Vostè les defensa, aquestes arrels cristianes?
Sí que les defenso, sí. Nosaltres, nosaltres vull dir el govern, eh? El govern no només ha d'acceptar la pluralitat religiosa del país i els orígens del país, sinó que promou, no? Reconeix, jo penso que puc dir perfectament que el govern reconeix el fet religiós com un fet que configura la personalitat de les persones, però acaba configurant la personalitat del país, no? I, bueno, doncs el que deia, o el que deies al començar, no? Evidentment, la confessió majoritària, no avui, sinó històricament, secularment, doncs és la confessió catòlica, i, per tant, això ha configurat un país que és avui aquest. Que serà diferent d'aquí 100 anys, doncs no ho sé, evidentment.
Ja ho veurem.
Ja ho veurem o ja ho veurà, no? Però, evidentment, avui el nostre país és fruit del seu camí en la història, no? I en aquest camí, evidentment, les arrels hi són, no?
Moltíssimes gràcies, senyor Enric Vendrell, nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Molts ànims en tots els fronts que dona aquesta responsabilitat, també els internacionals, els ponts amb la Santa Seu, que segur que aquí hi ha molta feina interessant per fer.
Sí, però escolta,
amb l'Església Espanya...
És una feina que no vol soroll, eh? Per tant, agraeixo que no n'haguem parlat, perquè tampoc penso que se n'hagi de parlar gaire. Evidentment,
estem
que...
en un bon moment per això, no? De sí, relacions Catalunya-Santa
sí, sí,
Seu.
Sí, s'han de fer moltes relacions, però se n'ha de parlar poc d'aquestes relacions, eh?
Doncs novament molt agraïts per aquesta presència d'Enric Vendrell.
Gràcies.
Potser la paraula sort no és la ideal, però sempre la diem, no? Molta sort, que vagi bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa-te al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Et sorprendré amb racons que mai havies imaginat. Amb més de 4.000 terrasses úniques i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Si sap vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim ja la tertúlia d'actualitat amb una mica de retard després de conversar amb el nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Saludem Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector. Hola, bon dia, benvingut.
Bon dia i bona hora.
També és amb nosaltres el doctor en oftalmologia i cirurgià Joan Carles Reiteri. Bon dia, doctor Reiteri.
Hola, bon dia.
I des de Ràdio Principat, des de la Seu d'Urgell, avui ens acompanya l'economista Josep Maria Grau. Bon dia, senyor Grau.
Bon dia a tothom.
Bé, amb les pertinents peticions de disculpa pel retard, comencem analitzar l'actualitat després d'haver parlat amb Enric Vendrell de molts temes relacionats amb la convivència interreligiosa i amb el fet religiós en general. Una de les qüestions que hem tractat amb Enric Vendrell és precisament la situació a Egipte, on hi ha hagut en les últimes hores 7 morts durant les protestes contra el govern de Mursi. Potser sap greu dir que hi ha elements religiosos o de mala convivència interreligiosa, però ho hem d'admetre. I també hem de dir que a Egipte hi ha molts elements de tensió social que tristament es tornen a manifestar un any després de les eleccions democràtiques que van donar el poder a Mohamed Mursi. Uh-huh. Senyors, què en pensen?
Sí, jo crec que efectivament hi han dades i criteris que fan que la població estigui molt alterada, sobretot econòmicament està patint una crisi molt forta, amb un atur que supera el nostre, i que han començat a tindre problemes, segons tinc entès, amb el subministrament d'energia, d'aigua. Tot això fa que la població estigui en un malestar creixent i, a més, amb les últimes decisions polítiques que s'han pres, com ara la nova Constitució, que és molt, segons diuen, és molt islamista, no?, i que posa en entredit en alguns aspectes de la llibertat religiosa, com s'ha vist amb els atemptats que hi ha hagut amb religions que no són la musulmana, doncs fan que la població estigui molt, molt alterada i que estigui cansada una mica de veure que les coses no solucionen, sinó que van empitjorant. No? Jo crec que el senyor Morsi ha fet el que ha pogut, però no hem d'oblidar d'on ve i on ha estat molts anys, amb els germans musulmans, i això el frena una mica, penso jo, a l'hora d'aplicar unes polítiques més obertes, no? o més laiques, entre cometes.
Mm-hmm. Sí, segurament, aquí la contradicció és que venim d'un procés democràtic, no? També iniciat amb unes protestes al carrer, que va acabar segurament com millor podia acabar, que era amb unes eleccions democràtiques, una Constitució, però que ens trobem amb el fet de que hi ha hagut els que van guanyar les eleccions que s'han fet al país seu i han tornat a imposar determinades situacions. No? És aquest poc respecte, segurament, que moltes vegades els governants tenen a la voluntat popular. Clar, els que el defensen diuen que ell està legitimat perquè va ser qui va guanyar les eleccions i en certa manera tenen raó. Però, és clar, segurament el camp popular no volia un país islamitzat i, per tant, amb poca possibilitat de progrés, que és, em sembla, que porta la radicalització islàmica, no? I, per altra banda, hi ha un element que agreuja aquesta situació, que és l'element de crisi econòmica, de manca de recursos, com deia, de manca fins i tot de subministraments bàsics, i per tant la crispació, tot això augmenta. Jo crec que és una situació difícil. Tornem a estar com fa 2 anys, potser, no? Amb la plaça
Tahrir.
Amb la plaça Tahrir plena. Potser més plena que abans. I amb tota l'oposició contra el president del govern, no? Uh-huh. Veurem què passa. I lamentar, evidentment, aquests morts. Uh-huh. Que sempre
de moment són 7 i hi ha centenars de ferits. També.
I en tot cas, els enfrontaments segueixen, no? Uh-huh.
Senyor Grau, des de la Seu d'Urgell.
Sí, a veure, jo crec que el president d'Egipte, el senyor Morsi, doncs ha comès uns quants errors bàsics que un direm dir que podia ser de subestimar el moviment contra Mubarak. Un altre, just també que ja heu dit, el tema de la Constitució, doncs, que s'ha aplicat una miqueta doncs, parcial, ha sigut molt, 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 molt partidària, i si bé, doncs, diguem que en política exterior aquest senyor doncs, sí que ha sabut mantindre la mateixa línia d'amistat i connexió amb els Estats Units i el món occidental, per altra banda, doncs, a nivell intern, doncs, ha descuidat probablement doncs, les polítiques, sobretot polítiques econòmiques, i clar, el que no pot ser és que aquestes altures, després d'un any de Constitució democràtica, es troben que hi ha 14 milions de persones que estan convisquent amb menys d'un dòlar al dia, i doncs, bueno, i un atur que estan calculats sobre 9 milions i mig d'aturats, lògicament tot això fa que el moviment bàsic social de que va promoure, diguéssim, tota la revolució aquesta, doncs torni a estar al cap d'un any amb quasi el punt de partida on estaven. Uh-huh. De totes maneres, també hi ha una qüestió que potser és important de veure com continua aquest moviment, en el sentit que els germans musulmans sembla que és que cada vegada estan més recolzant l'estament militar, i probablement aquí és on es veurà definitivament per on van els trets en quant a si aquestes manifestacions continuen amb aquesta violència o escalmen. Però ja dic, bàsicament, jo penso que és un problema econòmic, en el qual ho han de buscar mesures urgentíssimes per posar doncs, la gent una miqueta en condicions de vida democràtica i de vida normal.
Sí, hi ha un element econòmic, però hi ha un element, jo crec, ideològic, no? En la concepció del país com a... No sé si tota la gent que va donar suport a la revolta pensaven que caurien en un país islamitzat, eh? No, no tan islàmic, perquè ja ho és, sinó islamitzat. I amb...
islàmic de majoria islàmic musulmana, de majoria, diguéssim.
Sí, però amb aquesta imposició d'una Constitució clarament sesgada cap a plantejaments que no sé si són compartits per tothom, no? Molta gent que va sortir al carrer potser volia un país més lliure, més obert.
Això segur, eh? Segur,
i, aquí,
segur.
I aquí és on jo crec que...
aquí ens en la clau.
Sí, però ara, ens trobem en una situació que jo crec que es pot donar en molts països.
Però ara àrab, no? És pitjor encara, perquè abans teníem l'eina que és un país que no és demòcrata. Ara, en canvi, és demòcrata.
Exacte,
o sigui, estem
sí,
molt
sí,
pitjor
sí,
que abans.
Sí, sí, sí.
Això vol dir que la democràcia...
I potser Hosni Mubarak, segons diuen alguns, respectava d'alguna manera la diversitat
sí,
religiosa.
Sí, sí,
no
sí,
és ara
sí.
Per
no,
defensar-lo.
No, més que ara, segur. Almenys hi havia menys morts per motius religiosos abans que ara.
Fins i tot cap a la dona, molt més, això
sí.
Segur.
Llavors, clar, el tema és que la democràcia nosaltres la tenim com, bueno, un sistema quasi intocable, no? Però aquí veiem les mancances demòcrates, o sigui, de la democràcia, no? La democràcia, fonamentalment, és respectar a la minoria. No és la dictadura del que guanya, és respectar a la minoria.
Sí. També ha de tenir molta incidència el que guanya, no? La majoria.
Ha de manar.
Ha de governar.
Però la minoria, la diferència s'ha de respectar, inclús aquí en el nostre país, no?
Sí, sí, evidentment.
Per tant, clar, hem de ser conscients de que no és una dictadura que va canviant cada 4 anys. No, escolti, és que aquí s'ha de respectar a tothom i hi ha d'haver unes normes bàsiques, una Constitució que estigui refrendada per més del 80% de la població. O sigui, és que si no és molt difícil. Mm-hmm. I aquest no va ser el cas d'Egipte, no? Llavors, jo realment ho veig una solució difícil i encara que pugui semblar estrany, jo crec que una altra dictadura portaria millor el país que ara. Mm-hmm. Ja sé però... que és dur dir això, però és que...
Però no defensarem ara que
torni la dictadura. No, dic momentània, dic perquè surti d'aquest pou on està ara, no?
Mm-hmm. Com ho veuen?
Sí, jo crec que no està en un tema de model polític, sinó de... Ja, com deia l'Ignasi al començament, per desgràcia hi ha elements religiosos que es barregen amb els polítics i, per tant, a mi em sembla que quan es vol imposar el pensament religiós com a manera de viure i el que s'està intentant fer a Egipte i s'ha fet en altres països, és on hi ha l'error, no? I no ens en sortim. No ens en sortim perquè... el que pot esdevenir una religió que pot ser majoritària i que pot ser presa com a model, esdevé imposada i a partir d'aquí, a més, imposada amb, i tal com és l'islam, que pot ser interpretat de manera molt radical, i així ho fan sovint, aleshores ens porta pel pedregar, no? O porten aquests països pel pedregar, no?
Uh-huh. Sobre
sí,
això.
Però moltes vegades el que passa és que aquests moviments revolucionaris, d'alguna manera, que aquí estan més que justificats, comporten a la vegada doncs, fins i tot una pèrdua de certa estabilitat que podien tindre, com per exemple el tema del turisme o el tema del gas i tot això que Egipte ho tenen. Què ha passat? Doncs que d'alguna manera tot això fa que se'n ressenti i al final s'aboque a que el benestar que podia haver-hi es converteix en malestar i lògicament quan arriba un punt que la gent no pot ni menjar, aquí surten el gran problema, independentment de les creències religioses que efectivament que tenen una incidència sobretot aquests països i Egipte evidentment no és l'excepció i que efectivament els germans musulmans han tingut i tenen una influència important, però bàsicament el que porta el poble doncs a protestar a part de les llibertats doncs és el menjar, vull dir, és que és un punt, ha arribat a un punt que és tan greu com que és un problema de subsistència.
Uh-huh. La situació de les crisis socials, ah. O allò que deia un antic lema de Mans Unides, no? Les injustícies d'avui són les guerres
clar,
de demà.
Correcte.
I els
sí, sí. Però, en tot cas, jo crec que no... Jo almenys no vull justificar en cap cas que una dictadura era millor.
No.
Ni resignar-nos
a... Ni resignar-nos a pensar que un país àrab no pot ser un país democràtic, no? Que això també pot ser una derivada que a vegades podem...
Però ho tenen difícil, eh?
Sí, segurament ho tenen difícil si s'imposa el pensament islàmic com a...
És que és el pensament
model...
majoritari allà.
Mm-hmm.
És un
model...
pensament molt diferent al nostre, totalment
sí.
Diferent.
Vostè ha comentat que de vegades tenim la temptació des d'Occident de voler exportar els nostres models de democràcia.
Aquest model
països...
democràtic segurament no s'ha avançat o no s'ha creat un model democràtic...
propi, clar, propi. Potser no és com el nostre.
I Egipte té la pega de que la població no musulmana no és poca, el 10% mm-hmm. són coptos, o sigui que allí... Mm-hmm. les primeres comunitats cristianes van néixer allà. Per tant, no és com Turquia, que és molt reduït, els que no són musulmans, no? Egipte té una població...
I en canvi Turquia és més laica o és més respectuosa amb la diversitat.
De moment.
Ja veurem. Bé, senyors, continuarem ara amb altres temes. Avui, recordem-ho, amics oients a la tertúlia, ens acompanyen l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri, el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, i també l'economista Josep Maria Grau. Veig que el senyor Sabater porta una pulsera del Concert per la Llibertat. Sí. Vostè va anar-hi dissabte? Va ser-hi algú altre? Va ser-hi? No, els altres no. El senyor...
El vam seguir per la televisió.
Bé, abans del Concert per la Llibertat, que ara comentarem, en el rerefons de tot això, evidentment, hi ha la qüestió de l'anomenat dret a decidir, l'horitzó de la consulta sobre el futur de Catalunya, i bé, una nova mostra de gent que, en aquest cas amb un referent cultural festiu i nostàlgic segurament per a molts, van cridar a favor d'aquest dret a decidir, i en aquest cas els qui eren al Camp Nou a favor de la independència, també s'ha de dir.
Molt majoritàriament a favor de la independència, però en tot cas el concert estava convocat pel dret a decidir. I jo crec que és un pas previ a l'altre, i en aquest sentit em sembla que hi vam anar-hi molts. Jo crec que és inalienable que puguem manifestar-nos sobre què volem ser, on volem estar i com volem ser-hi, no? En tot cas, aquest és el missatge fonamental, més enllà de que la gent després, evidentment, va fer el que va voler i es va manifestar a favor de la independència. També s'hi van fer reivindicacions socials i contra les retallades.
Sí, va sortir Gerard Quintana molt fort al principi, no? Donant un missatge clar.
Em sembla que també està bé, no? Perquè, en definitiva, del que es tracta és de treballar, sigui amb el model que sigui, per un país més just i solidari. I aquest és el clam que jo crec que ens ha de portar a tenir clar que el nostre país en aquest moment no gestiona tots els recursos que podríem gestionar, no podem oferir tots els serveis que podríem oferir i estem en un carreró sense sortida. En tot cas, com a mínim, el que em sembla que se'ns ha de donar és aquest dret a decidir què volem ser, no?
Uh-huh. Altres opinions, senyor Grau, senyor Reiteri?
Sí, a veure, evidentment, el que acaba de dir el Quim és evident, que el dret a decidir és inalienable i, per tant, això s'ha de buscar com sigui. El problema que jo veig aquí és que tal vegada hi ha una distància bastant important entre la il·lusió i la il·lusió de voler fer-ho amb la realitat que envolta a tot això, que vull dir que és el govern espanyol, no? És a dir, si no hi ha una entente o una possibilitat d'entente amb el govern espanyol, que és dificilíssim, com s'està veient contínuament, aquest moviment del dret a decidir està una mica complicat. Tota vegada, tot i que soc dels que penso que és imprescindible que hi sigui, que continuï endavant, però és una lluita que jo la veig molt dura i molt aferrissada. Des de fora encara es veu potser amb més perspectiva en aquest aspecte, no? Vull dir...
Perquè potser el punt de principal fricció és si Catalunya pot decidir en solitari el seu futur, perquè no hi ha dubte, Catalunya és un poble, té una identitat... Sí, sí.
És indiscutible, i que també són conscients de que, a veure, Espanya s'estan adonant de que sense Catalunya no poden fer res.
Clar, però la fricció és amb els que des de la resta d'Espanya pensen que també es pot decidir des de tot l'Estat, no?
Inclús les pròpies reaccions que s'han vist a la premsa s'està veient, és a dir, no té res a veure el que està dient aquí Catalunya amb el que està dient la resta d'Espanya. És que sempre és el mateix, no?
Vull dir, sí, però bueno, és que estàvem dient, ara fa poc parlàvem d'Egipte, de la Constitució. Bé, no tothom està d'acord amb aquest dret, o amb ser independent, no?
Això però, és evident.
Fins a quin punt? És que farem com els egipcis, que amb un 50% van aprovar una constitució, ja els hi ha portat a les revoltes que tenen ara.
Però perquè, no som el perquè mateix, aquest no es pot concert, comparar.
No, però vull dir, és un exemple de democràcia entre cometes. No,
però una cosa...
Perquè aquest concert per la llibertat, molts deien, escolta, llibertat a mi? Llibertat d'agafar l'ensenyament?
Tenim unes llibertats, això és veritat.
La llengua vehicular dels meus fills no me l'han donat. A mi m'han imposat el català i punto. No? O sigui que, de quina llibertat parlem? De la llibertat nostra?
O de la llibertat es refereix a la llibertat...
Amb majúscules, a veure, parlem-ne, no?
Jo crec que...
Discussió interessant.
Jo ho veig com un element... Aviam, potser només un segle, era impensable que les dones poguessin votar i es va aconseguir. I segurament, si ens poséssim allà i fóssim en el context aquell, ho veuríem igual de difícil. No fa tant, fa menys temps, hi va haver-hi guerra als Balcans i aquesta mitjanit, un d'aquests països que va entrar en guerra, és membre de la Unió Europea. Sí. I ja n'havien sigut d'altres, Txèquia i Eslovàquia, ja hi havien entrat. Fa 15 anys, Txèquia i Eslovàquia eren un país que es deien Txecoslovàquia, i ara són dos països democràtics en principi en ple desenvolupament, és a dir, no...
Es van separar per mutu acord i pacíficament, això
sí,
també s'ha de dir.
Però jo crec que això és el que s'ha de buscar, si arribem a l'acord majoritari de que això és el que s'ha de fer i el que pot ser millor pels dos països, perquè jo crec que l'única manera d'arribar-hi, evidentment, és pel diàleg. No es pot desitjar un procés com el de Croàcia...
El doctor Reiteri, perdoni, ha dit que no tothom és partidari de la independència. El que passa és que els qui defensen el dret a decidir defensen que també els qui no són partidaris de la independència puguin votar
que no.
La qüestió és potser si aquest dret a decidir implica que Catalunya pot decidir en solitari ser independent o no. Em sembla que amb el marc jurídico-polític actual espanyol no es pot concebre.
L'espanyol potser no, però hi ha un dret internacional que ho reconeix, no? I jo crec que aquí caldrà fer un camí de diàleg i d'entesa prou llarg i prou complexa.
El que està clar és que el que no es pot ajuntar i dir, bueno, a veure, una cosa és que hi hagi gent que no estigui d'acord amb la independència, tot això és acceptable. Ara, el dret de decidir, és que el dret de decidir és un dret que va, comport dins de la mateixa persona humana, tothom té dret de decidir el que vol fer, i no es poden buscar excuses com, per exemple, que no hi ha llibertat d'ensenyament.
Escolti, però és que a mi no me la donen, aquesta llibertat, no, que vostè reclama per lo seu, a mi no me la donen. I te'n podria donar d'altres, no? A mi no me l'han donat. En canvi, tu, per les teves coses, sí que demanes un dret a decidir. Escolta, jo no puc decidir.
Però sobre la qüestió del dret, el tema de la llengua, evidentment, és una
qüestió. És un tema, no? Però em podíem treure d'ara.
Sí, però jo crec que no és comparable, és a dir...
Però és que aquí se'ns omple la boca quan la decisió és...
De la llengua se n'ha fet un cavall de batalla en un país que fins ara no havia sigut problema. I quan ha interessat fer-ne problema, se n'ha fet problema. Se n'ha fet problema perquè interessava fer-ne problema, perquè en 30 anys d'un sistema d'educació en el qual el català i el castellà convivien...
Que ha fracassat.
Com ha fracassat la resta d'Espanya.
Però aquí més que cap lloc.
No, és veritat. Sí. No, hi ha dades objectives que diuen que no. Com ha fracassat a la resta d'Espanya. És a dir, el fracàs escolar és un repte que té l'estat espanyol, com diuen tots els estudis europeus. Però no la llengua a Catalunya. Perquè aquí, i els meus fills han estat a l'educació pública tota la vida, ja són grans, dominen català, castellà i anglès. Català i castellà perquè eren llengües vehiculars en el nostre entorn social i familiar. Ells han fet l'educació en català, que això els ja permet, és una cosa que a mi no em van permetre perquè m'ho van prohibir quan jo anava a l'escola. És a dir, a mi em pagaven amb un guix si parlàvem català. A mi em pagaven.
A mi no em pagaven.
Sí. A mi sí.
Jo vaig estudiar amb la dictadura.
A mi em pagaven si parlàvem en català. Per tant, hem aconseguit arribar aquí i ara se'n fa conflicte.
Els meus
fills parlen anglès perquè... familiarment ho hem prioritzat.
El tema d'avui no era la llengua, però
vaja. No, però aquí se'ls podria... Això és que jo crec que no s'ha discutit sobre aquest tema, perquè, mira, només li posaré un exemple a la pròpia família meva. El meu fill, catalans fins a la mèdula, a casa parla amb els seus fills en castellà i la senyora en català, i quan l'origen és al revés. I per què ho fan? Perquè puguin parlar perfectament els dos idiomes. L'ensenyament el fan en català i tenen les assignatures que els hi pertoca en castellà, i us puc assegurar que tenen 9 anys i 10 anys i parlen i escriuen el català i el castellà perfectament.
Per tant, això coincidim tots, que l'han de parlar els dos perfectament.
Vull dir, escolta, és que no s'ha de fer un problema, això que no ho és.
Esteu parlant d'altres coses. Jo estic parlant de llibertats.
No,
exemples personals.
No, és que estic parlant d'un
tema de llibertat i vosaltres em dieu, a casa passa...
No, perquè és un exemple
que n'hi ha 100.000. Sí, però el tema de la llibertat era si dintre d'aquest nom del concert de dissabte, concert per la llibertat...
Per la llibertat dels pobles a decidir el seu futur, jo crec que estava claríssim.
Sí, el que passa és que potser la paraula llibertat també ha estat molt controvertida, perquè
bueno, la llibertat,
sembla que no tinguem llibertat.
La llibertat tothom la porta al seu molí, no? I segurament és un element també que és molt controvertit.
De vegades, segons com es digui.
Que se'n fa, no?
Sí. Bé, en tot cas, hi ha opinions diferents sobre el tema del dret a decidir. Potser, en la línia del que ha comentat el senyor Reiteri, és bo recordar que el dret a decidir hauria de ser neutral. Potser no els sembla que està massa capitalitzat per l'independentisme, tot aquest moviment.
Bueno, perquè és qui demana el dret a decidir, no? És a dir, qui vol separar-se n'ha fet qüestió, i els altres el neguen, i segurament aquí hi ha...
Potser voldrien que votés tot el poble espanyol, que és el que marca la Constitució.
Sí, clar.
Pensem que la patronal catalana no ha apoyat aquest moviment.
Bé. Però el que és greu és que com a mínim no es pugui fer... no es pugui manifestar la gent amb sí o amb no, és igual, poden ser positiu, poden ser negatiu, però com a mínim que puguin pronunciar-se. Això és el que no, que es troba malament, perquè sinó que prenguin l'exemple d'Europa, que passa amb Anglaterra, amb Escòcia, doncs escolti'm,
i creuen que es podria fer una consulta no vinculant acceptada pel govern espanyol? Hi hauria alguna possibilitat?
En aquest moment no.
No la veu bé, el senyor Sabaté?
No, és que no la vegi bé, no.
No la veu viable,
perdoni. No la veu possible.
Si no, ja ens entenem.
No l'admetran.
Bueno, ben difícil. Jo crec que sí que es pot arribar a un entén. Però ara mateix està...
Tant de bo.
Hi ha altres problemes prioritaris.
Sí, tant.
Sí, però no es pot separar. És a dir, aquells que volem el dret de decidir és perquè el nostre país sigui millor i més just. Perquè tenim recursos, perquè el nostre país segueixi tenint una educació, una salut i uns serveis socials de qualitat.
Exacte. És que podríem entrar...
Els altres no, o què?
Perdó?
No. Els altres no volem això.
No, segurament que sí que ho voleu.
No ho volen ells.
No
volem tot el que
volem. Jo una postura.
No,
jo no vull contraposar-ho, jo dic la postura. És dir, no, qui sí que fa una contraposició entre la lluita contra la situació econòmica i el dret a decidir és qui no vol el dret a decidir. Nosaltres, almenys jo, no ho contraposo, perquè em sembla que és indestriable treballar per una societat millor, i aquesta societat millor passa... al meu entendre, per tenir més recursos per decidir.
Ho deixem aquí, que ja són les 9:05. Moltes gràcies per la seva participació. Josep Maria Grau, des de la Seu d'Urgell, i des d'aquí, des de Barcelona, Quim Sabater i Joan Carles Reiteri. Fins la propera. Bon dia
a tothom.
Que vagi bé. Ara són les 9:05, com dèiem, i la Sara Cruz ens porta els titulars d'última hora. Després parlarem amb la delegada diocesana d'Apostolat Seglar de Barcelona, Ana Maria Almuni, que ens comentarà un acte que es fa demà a l'Església de Sant Pau del Camp, i on diverses delegacions diocesanes inauguraran els nous locals després que l'edifici del carrer Rivadeneyra ha quedat sense entitats de l'Església diocesana en virtut d'un acord entre les dues diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. També comentarem el que serà aquests propers tres dies les jornades de catequesi de Catalunya i les Illes Balears, i comentarem una iniciativa, la visita d'uns nens italians a casa nostra aquesta setmana, Bambini in Missione di Pace. Això i més fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Els enfrontaments entre opositors i policia a Egipte han causat de moment 7 morts més quan es compleix el primer aniversari de l'arribada al govern de l'islamista Mohamed Morsi. Aquesta nit els manifestants han continuat a la plaça ocupant Tahrir al-Qaire i encara hi són demanant la dimissió de Morsi. Els opositors volen mostrar el malestar per la política islamitzadora del govern i també per l'empobriment de les classes més pobres. Encara de l'exterior, almenys 19 bombers han mort a Arizona, al sud-oest dels Estats Units, en el pitjor incendi forestal registrat en els últims 30 anys en aquest país. Els membres de l'equip d'extinció han perdut la vida quan intentaven contenir les flames en un sinistre originat divendres per un llamp. En aquests 3 dies s'han cremat ja 800 hectàrees, el foc ha afectat 200 vivendes i ha obligat, com dèiem, a evacuar algunes localitats. Croàcia ha entrat aquesta mitjanit a la Unió Europea com a soci número 28. La multitudinària celebració ha tingut lloc al centre del Zagreb, a la qual hi han assistit gairebé 200 dignataris estrangers. Es tracta de la primera entrada d'un país a la Unió Europea després de l'inici de la crisi que sacseja l'eurozona des del 2008 i poc més també de 20 anys després de la independència de Croàcia de l'antiga Iugoslàvia. A casa nostra avui comencen oficialment les rebaixes d'estiu. 30.000 comerços catalans aixecaran les seves persianes amb descomptes de fins al 50% i també la confiança de recuperar una mica les vendes després de la mala temporada de primavera. S'espera que el bon temps serveixi per animar els consumidors, però el sector ja calcula que no s'arribarà als 800 milions de l'any passat. en esports, en futbol, Espanya, actual campiona del món, no ha pogut superar el Brasil a la final de la Copa Confederacions disputada ahir a Maracanà. Dos gols de Fred i un de Neymar han estat la nota visible d'un partit que ha dominat una selecció brasilera que només ha necessitat dos minuts per avançar-se al marcador. De la seva banda, Itàlia ha capgirat la maledicció dels penals i acaba, per tant, tercera a la Copa Confederacions. Fins aquí els titulars d'avui. Tornem, com sempre, amb més informació d'aquí una hora a les 10. Fins ara.
La família es proposa com a espai d'aquella comunió tan necessària en la societat cada vegada més individualista, en el qual fer créixer una autèntica comunitat de persones.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Soy Ana Simón y este año las rebajas del Corte Inglés las presento yo y estoy encantada porque tienen unos precios y unos descuentos tan buenos que no sé por dónde empezar. Escucha, escucha.
Sandalias 39,99 €.
¿No os lo decía? Da gusto ponerle cara a unas rebajas así de buenas.
Las rebajas del Corte Inglés, las millors de la historia.
¿Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Algunes delegacions i institucions eclesials de l'Arxidiòcesi de Barcelona han estat traslladant-se aquests últims mesos i especialment aquestes últimes setmanes de l'edifici del carrer Rivadeneyra fins a altres locals. Per exemple, al carrer Villarroel, on hi havia el Centre Cristià dels Universitaris, passa la Delegació de Joventut i de Pastoral Universitària, i en altres llocs, altres delegacions i associacions. L'edifici del carrer Rivadeneyra ha quedat cedit per lloguer i per altres usos en virtut d'un acord entre les tres diòcesis, que des de la divisió d'ara fa 9 anys eren copropietàries dels locals, l'Arxidiòcesi de Barcelona i les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Però un dels llocs on van delegacions més importants és l'Església Romànica de Sant Pau del Camp, on demà mateix s'inauguraran aquests locals amb la presència de les noves delegacions. De tot això parlarem durant la propera estona amb la delegada diocesana d'Apostolat Seglar, Anna Maria Almuni. Aquesta delegació precisament és una de les que van a aquest local de Sant Pau del Camp. Anna Maria Almuni és membre de la institució teresiana i delegada diocesana d'Apostolat Seglar de Barcelona des de l'any 2008. Senyora Anna Maria Almuni, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Segurament els oients recordaran que vostè ja va venir amb motiu de la Pentecosta ara fa poc, oi? El dia de l'Apostolat
Seglar. No fa molt, però sí, vaig venir a parlar de l'Apostolat Seglar amb motiu de la Pentecosta.
Un àmbit molt important per a l'Església, l'Apostolat Seglar.
Cada dia més, no? En aquest moment jo crec que l'Apostolat Seglar ha de tindre un lloc especial en l'estructura eclesial.
Bé, canvi d'ubicació de la delegació d'apostolat seglar, de la delegació d'ecumenisme i relacions interreligioses i altres que passen a la parròquia de Sant Pau del Camp. Deu ser molt gran, que ens ho pot explicar una mica, això?
Sí, ens traslladem diverses delegacions, no només les que estàvem a Rivadeneyra, a la planta 9 i a la planta 10, sinó alguna delegació més. En concret, ens traslladem Pastoral Social, que té dos secretariats, el Secretariat de Pastoral Penitenciària i el Secretariat de Pastoral Gitana. Ens traslladem Pastoral de la Salut, ens traslladem Germandats i Cofreries, Ecumenisme i Relacions Interreligioses, Pastoral Obrera i Apostolat Seglar. O sigui que seríem 6 delegacions i 2 secretariats que estarem allà. Els espais són suficients, no diria que és... No és Rivadeneyra amb 9 plantes o 10, però és un espai molt simbòlic, molt, molt significatiu en la diòcesi, donat que estem al costat de Sant Pau del Camp. Són dependències de Sant Pau i l'estructura, inclús l'espai, és et sents en la història de l'Església.
I tant, és una joia del romànic, aquesta preciosa església de Sant Pau del Camp, que, malgrat la seva bellesa arquitectònica, doncs potser com a parròquia els locals tenien un espai que podia sobrar per tenir en compte com és ara la comunitat parroquial.
Sí, realment en la planta baixa s'hi han respectat els espais de la parròquia. També és cert que el rector no viu allà i això, doncs, som ocupes de tot...
Ajuda't una mica a disposar d'algun espai.
De tot aquest espai. Sí. I després té un parell de sales grans que són impressionantment boniques per l'espai, per estar justament on està, al costat de Sant Pau. Tenen aquell estil que quan estàs a dintre t'hi sents perfecte. Des dels despatxos es veu el claustre. Per tant, l'espai és significatiu, és simbòlic, és bonic. I jo crec que ens hem ubicat bé. S'ha fet una reforma per part del bisbat perquè puguem estar en condicions, amb la qual sí hem guanyat amb equipament informàtic, etc. El fer-ho tot nou, doncs, ha estat una mica millor. Sí. Tot i que, bueno, doncs, els trasllats sempre tenen un preu. I, per tant, volem demà donar a conèixer el nou espai per no pagar un preu excessivament alt del trasllat. Quan un se'n va d'una banda, sempre perd alguna cosa. Segurament guanya, però també perd.
Clar, i tot l'impacte, el desgast que suposa el canvi, la feina que us ha donat... Però bé,
un gran desgast. Bueno, nosaltres, per exemple, vaig estar aquí per Pentecosta, vam suprimir la diada de Pentecosta pensant en el dia de demà, no? El dia de la celebració que farem demà. De fet, sí, ens agrada el lloc on estem ubicats. D'entrada ens vam desubicar molt, però ara ens agrada, no? I, de fet, demà hem convocat a totes les entitats del barri, inclús a l'administració, als representants de l'administració a Rambles, Poble Nou, Ciutat Vella.
Rambles, Ciutat Vella, i el barri és el Raval, de fet, no?
El barri és el Raval. Per part de l'arxiprestat de la zona hi ha hagut una acollida estupenda. Ens han ajudat a posar-nos en contacte amb totes les entitats. Ens sembla que també és important ser una entitat entre les entitats.
Doncs molt bé, aquesta presència de l'Església en els àmbits naturals de la vida, en els àmbits socials.
És un barri amb una vida molt forta d'entitats.
I una
xarxa. Realment és una de les zones de Barcelona on la xarxa d'entitats és més forta i més tremada, no?
Avui ens acompanya Anna Maria Almunia en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Ella és la delegada diocesana d'Apostolat Seglar de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Demà, acte d'inauguració d'aquests nous locals, on una part important de delegacions i secretariats de l'Arxidiòcesi de Barcelona passen de Rivadeneyra o d'altres espais, per exemple, les relacions interreligioses i l'ecumenisme estava al seminari, o a les altres delegacions, i passa allà. Bé, com serà l'acte i a quina hora, pels qui vulguin anar?
L'acte, per tot el que vulgui, el que volem que sigui una jornada de portes obertes. Començarem a l'església de Sant Pau amb una pregària, on ens trobarem una pregària i una convocatòria de tot el que hi sigui.
Però a quina hora?
A les 7.
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda. Serà no massa llarga i després la gent podrà transitar per les nostres despatxos i secretaries. No hi ha més que despatxos, secretaries, sales de reunions. Això és el que hi ha.
Però és una mica l'espai que es necessita
que necessitem
per treballar, no?
Sí, sí, però realment hi ha dues sales grans i dos intermitges que fan una funció estupenda.
Doncs
i després ho celebrarem una copeta de cava.
Amb una copeta de cava per celebrar que hi ha això, com qui estrena nova casa, no?
Sí, ja hi som des d'abril, però sí que ens agradava que tota la gent de les delegacions, però també tota la gent del barri i tot aquell diocesà que tingui ganes de saber on som i com estem ubicats, tingui tota la llibertat per veure-ho.
Es preveu la presència, a part de vostè, de tots els delegats implicats, com Jaume González Agapito, d'Ecumenisme, o Salvador Bacardí, de Pastoral Social.
Es preveu
Social.
La presència del senyor cardenal.
També. Aquí volia arribar, també.
Sí, es preveu la presència del senyor cardenal. I per part nostra es preveu la presència de tots els delegats, tot i que hi havia un primer dia destinat, que era el d'avui, i demà, al millor algun, tingui algun problema, però sí, o sigui, del Josep Maria Jovany, del Pepe Rodado, de González Agapito, de la Maria José Martínez, del Gregori Manso, sembla que no em deixo ningú.
Doncs molt bé. Sí, s'havia canviat d'ahir, que era la data inicialment, d'avui, perdó, que era la data inicialment prevista, a demà.
I això pot tenir algun problema, però vaja, bàsicament jo crec que hi serem tots.
Doncs molt bé, que vagi molt bé aquest acte. Recordem, demà a les 7 de la tarda, amb una pregària a l'església de Sant Pau del Camp, començarà aquest acte inaugural de les noves delegacions que s'han traslladat a aquest àmbit parroquial.
Jo també vull afegir que agraïm molt l'acollida del rector de la parròquia, de mossèn Francesc Tort, que, bueno, sempre tindrà gent a dintre de forma habitual i moltes hores no deu ser tan còmode. Però no ens ha fet cap problema i això és d'agrair.
També és maco, segur, per una parròquia on potser la dinamització social és necessària, doncs aquesta presència també pot ajudar. Ho celebrem que sigui així. I a partir d'ara, la delegació d'Apostolat Seglar, amb les altres delegacions d'allà, seguiran treballant amb la seva autonomia cadascuna, suposo.
Amb la seva autonomia i amb unes mínimes coordinacions, donat que la secretaria és un espai comú, malgrat que cada secretària fa la seva funció respecte a la seva delegació. Però jo crec que funcionem, de moment, anem bé.
Després d'aquest trasllat i del que és, diguéssim, la renúncia a tenir operatiu l'edifici de Rabadeneira, què acabarà passant amb aquell edifici? Pel que vostè sap, això s'ha llogat.
En aquest moment encara no ha sortit tothom. Encara hi ha algun moviment que hi és, malgrat les obres. No sé, anava a dir malviu, però viu amb dificultats. Viu amb dificultats. I l'edifici sembla ser...
Però acabarà marxant tothom, això sí.
Sí, 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 ara. Hi havia algun moviment que tenia alguna assemblea nacional, alguna cosa que li suposava molt esforç fer el canvi abans del mes de juny. Per tant, ara ja ha acabat els seus terminis. I suposo, per el que el delegat d'Economia, mossèn Antoni Matabosca, ens ha comunicat, aquest edifici es llogarà. És a dir, no ens quedem sense l'edifici de Rabadeneira, però sí que és un edifici que necessitava una gran remodelació per la seva estructura i passarà a ser un edifici de lloguer, com va estar passant amb tants edificis de Barcelona, no? Que s'estan, no sé, llogant a tercers per qüestions econòmiques, no? I jo penso que... Bé,
pot ser una ajuda econòmica.
Pot ser una ajuda econòmica, en aquest moment, per l'arquebisbat i per tantes necessitats socials com hi ha, no? Que no és... Tampoc estem malament, o sigui, estem un cop ubicats. Ens ha fet una mica mandra, eh?
I però tant, i tant.
Un cop ubicats estem contents.
Ja estan situats. Estem contents. I després de la inauguració de demà, doncs ja l'estiu i comença un nou curs, no?
Comença el nou curs ja ben situats.
Anna Maria Almuni, delegada diocesana d'Apostolat Seglar de Barcelona, tot agraint-li la seva presència, li plantejo una última qüestió, a banda d'altres coses que vulgui dir per acabar. Alguna prioritat per al curs vinent dintre de tot el que és la xarxa diocesana d'apostolat seglar a Barcelona, en col·laboració també amb els apostolats seglars d'altres diòcesis de Catalunya?
Pues, la prioritat, a part de continuar amb l'escola d'evangelització, i
aquesta ja ha funcionat, amb Xavier Morlans, el seminari...
Ha funcionat amb quasi 80 persones actives, i aquest any es posen en marxa aquests grups de treball a tota la diòcesi. A part d'això, anar avançant amb la reflexió sobre el laïcat a la diòcesi en el 2014, en concret, o 2013-14, no? És el moment que ens repensem o aprofundim més que repensem. Aquesta, l'altre dia llegia la segona posada en marxa del Vaticà II, no? Pues, em sembla que era... no sé qui ho va llegir a Catalunya Cristiana, la segona posada en marxa de l'Armand Puig, em sembla que era. Jo crec que és una segona posada en marxa de lo que el Vaticà II ens diu sobre el laïcat. Hem d'anar per aquí. El com, si sabrem fer-ho, si donarem l'impuls necessari, no ho sé. Però certament això és una prioritat en aquest moment. Per nosaltres.
El laïcat que formen la majoria, no?, de les comunitats cristianes.
És que, sí, som la majoria, som més del 90%, jo crec, de l'Església, som laics i tenim que començar a escriure la història.
Doncs endavant amb aquesta escola d'evangelització que molts dissabtes d'aquest curs ha reunit, en alguns casos, centenars de persones al Seminari Conciliar de Barcelona amb Xavier Morlans.
Quasi 100, quasi 100.
Oh, sí. No, deia sumant tot el,
sí,
tot el curs,
sí,
segurament.
Sí, 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 segurament. Sí. Hem sigut 11 sessions de dissabte al matí complet, gent en edat professional, i, per tant, jo li dono molt de valor... esperem que per la repercussió posterior, no només per la capacitat de convocatòria a formar-se, sinó perquè venien a formar-se per iniciar grups de nova evangelització o d'evangelització. Aquesta és la llavor que quedarà sembrada. No?
L'adaptació social dels cristians a aquesta necessària nova evangelització, aquests nous sistemes per proposar Jesucrist a la societat, creu que va per bon camí, que anem bé en aquest sentit, que les comunitats cristianes s'adapten dintre de les dificultats, que són moltes també?
Jo crec que les comunitats cristianes estem una mica assustadetes, no?, de ser pocs, de...
Sí.
Però jo començo a veure la gent amb l'esperança de dir no importa ser pocs, lo important és donar testimoni i fer-ho col·lectivament. No només a nivell... Tant hem parlat del testimoni personal, del laïcat, de la presència personal del laic enmig de la societat, però hi ha un pas més, no? La presència personal i associada i col·lectiva i comunitària del laïcat. I jo penso que per aquí comencem a no tenir por ni fer-nos enrere de donar testimoni. I sí que penso que hi ha força en aquest moment. Hi ha possibilitats, hi ha força. No sé si és l'única o la fórmula màgica de l'escola d'evangelització. Jo crec que no, però sí que és una, i és una molt pensada, molt... Jo penso que en Xavier Morlans té una gran trajectòria amb aquesta reflexió, i que, per tant, si en surt una segona, també, la tirarem endavant. No.
Sí, perquè en molts casos, com diu el mateix Xavier Morlans, cal fer un primer anunci, encara que sigui molta gent que ha rebut la formació cristiana de petits, però se n'ha allunyat després.
I jo penso que hem de ser capaços d'invitar després l'adhesió. L'esperit hi té alguna cosa a fer, i nosaltres intentar-ho. Però cal fer-ho, i el resultat no sé si el sabrem, no importa. L'important és anunciar.
Moltes gràcies, Anna Maria Almuni, delegada diocesana d'Apostolat Seglar de Barcelona, per haver-nos acompanyat. Ella és membre de la institució teresiana fundada per Sant Pere Poveda, un sant andalús, però que va tenir gran incidència en la fundació de la seva obra, molt present aquí a Catalunya,
sí,
també.
Sí, present a Catalunya des del 18, des de 1918.
Déu-n'hi-do, hi ha gairebé al centenaris.
Costat, al, sí, bueno, la institució va celebrar el centenari l'any passat,
sí.
i la veritat és que vam començar al costat de la Mercè, i des de llavors, ininterrompudament, hem estat treballant en el camp de l'educació i de la cultura. Per tant, és important.
Doncs endavant també amb aquesta missió seva, per una banda, com a membre de la institució teresiana i també com a delegada diocesana d'Apostolat Seglar. Que vagi molt bé aquest canvi amb diverses delegacions molt importants, pastoral social, pastoral de la salut, ecumenisme i Apostolat Seglar, amb els seus secretariats i subdelegacions als espais nous de la parròquia de Sant Pau del Camp. Demà a les 7 de la tarda, inauguració d'aquests espais, amb una pregària a la presència del cardenal Lluís Martínez Sistac, dels delegats i de molta gent que s'hi vulgui sumar.
Exactament. Moltes gràcies per invitar-nos, perquè així possiblement ho sabrà més gent i el que vulgui venir està convidat a fer festa amb nosaltres demà.
I tant, de Barcelona o de fora.
O de fora, és igual.
Adéu-siau, molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Vine a Hipercor i descobreix el nou HP Pavilion G6-2312ES amb processador Intel Core i5. Més estil, més potència i més entreteniment multimèdia. Tot el que necessites pel teu dia a dia al millor preu.
Ara compra aquest portàtil HP i estalvia 50 euros. Només a Hipercor.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Són 9:45 en punt. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. La crisi ha situat en primer pla la família com la institució que millor suporta les seves embestides i més capacitat d'acollida i seguretat ens dona. En ple segle XXI redescobrim que quan el mercat, l'Estat i el contracte, fonament de la societat neoliberal, de la societat desvinculada, fan fallida, només podem comptar de manera certa amb la família, que precisament no regeix per cap d'aquells instruments. Naturalment, aquesta capacitat d'acollida solament és possible si la família s'ha mantingut, és a dir, no s'ha trencat. I d'aquí el paper crucial que avui en dia tenen els avis, perquè el seu sentit matrimonial dota de major estabilitat a la llar. La seva unió esponsal és molt més resilient. Perquè aquesta família es formi i desenvolupi la seva funció, es requereix, però, d'una condició bàsica, es requereix de la llar, és a dir, de l'espai material on es realitza el fet familiar. D'aquí que una bona política seria aquella que passés per dos eixos absolutament necessaris per sortir de la crisi i desenvolupar-nos a llarg termini. El recolzament a la família que configura la cohesió àurea, aquella dotada d'estabilitat, de capacitat de tenir descendència i educar-la, i, d'altra banda, la facilitat per disposar, per fundar una llar. I aquest és el problema, perquè això significa un accés fàcil a l'habitatge i, a més, que aquest sigui suficient per acollir, sense ofegaments, un mínim de 4 persones, sense que això arribi a significar una càrrega econòmica inassumible. I dic 4, perquè vol dir 2 fills, a més del pare i la mare, perquè aquell nombre de fills és el promig necessari que necessitem desesperadament per rejuvenir la població. I també des d'aquest punt de vista, des d'aquesta perspectiva, no tindrien de ser un luxe les llars capaces d'acollir a les famílies més nombroses. Construir una llar significa també donar seguretat legal perquè aquella persona que roman durant els anys necessaris a casa per atendre els fills i el creixement de la família disposi de seguretat social, com es produeix, com es dona en molts països d'Europa. Significa també que legalment sigui valorada la seva aportació econòmica en el treball a casa, en la formació del patrimoni familiar i que tingui al seu abast programes de reciclatge professional per si un dia s'incorpora al mercat de treball, de manera que no quedi desfasada. També significa més coses, i una d'elles, i molt important, és la revalorització del treball domèstic que la crisi ha fet emergir i que demostra que és fonamental per suportar-la i també és fonamental per una cosa molt important, que són els bons hàbits familiars, una bona forma de viure i educar. Sortir de la crisi i desenvolupar-nos a llarg termini requereix també d'això, de famílies i llars estables. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, les floretes del Papa Francesc i, a més, suplement especial Beatificacions. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 5 minuts i mig de 2:15. Seguim amb el nostre repàs a l'actualitat del dia. També amb més serenor i més profunditat en aquesta segona hora us aclarim que avui no ens és possible oferir-vos i compartir amb tots vosaltres la secció social Món sense fronteres perquè per una petita indisposició Àngel Miret no ha pogut ser avui amb nosaltres. Des d'aquí el saludem i li desitgem que es recuperi d'aquesta petita molèstia que no li impedirà, si Déu vol, tornar a ser amb nosaltres el proper dilluns. Parlarem durant la propera estona, durant els propers minuts, de les dotzenes jornades interdiocesanes de catequesi amb el tema aquest any: l'alegria de creure i de comunicar la fe. I és que estem en l'any de la fe. El Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, acull aquesta trobada des d'avui i fins dimecres, organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears. La coordinació entre els catequistes pel que fa a la formació, als instruments i a les metodologies per donar a conèixer la fe de Jesucrist, als qui es preparen pels sacraments de la iniciació cristiana i també pels qui han de tenir una formació permanent en els diferents moments, en les diferents etapes de la vida, és el rerefons de tota aquesta cita ja fidel i anual des de fa temps. Ens acompanya i ens escolta des de l'altra banda del fil telefònic Enric Termes, delegat diocesà de catequesi de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també rector de la Basílica de Sant Josep Oriol. Mossèn Enric Termes, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Gràcies per haver atès la nostra trucada. Com està?
Bé, bé, bé.
Avui comença...
de començar aquesta jornada.
Efectivament, avui comencen les dotzenes jornades interdiocesanes de catequesi. Com es presenten i quins temes a grans trets es tractaran?
A veure, el gran tema de fons és en aquest any de la fe. L'any passat les jornades tenien com un element important celebrar o preparar-nos per la celebració d'aquest any de la fe, que estem vivint fins a finals del mes de novembre d'aquest any. I un dels motius d'aquest any de la feu que va moure el papa Benet XVI a convocar-lo era que aquest any s'escauen els 20 anys de la publicació del Catecisme de l'Església Catòlica. Llavors, aquest any, el tema de rerefons de les nostres jornades està aquesta commemoració i com els continguts de la fe també els mirem de transmetre amb aquest element que ho diu molt bé el títol de les jornades, l'alegria de creure, que és un element important que assenyalava el papa en la carta Porta Fidei, i de comunicar aquesta fe que hem rebut i que no és nostra i que la volem compartir amb altres persones.
Mm-hmm. I per compartir aquesta fe és necessari que els catequistes també doncs, tinguin aquesta coordinació que sempre es busca, no?, des dels espais interdiocesans de catequesi.
Sí, de fet, aquestes jornades tenen com a destinataris principals aquelles persones que tenen una responsabilitat de coordinació a nivell de la catequesi, ja sigui en una parròquia, en un arxiprestat, en una zona pastoral o a nivell d'una de les delegacions. Tenim present com a primers destinataris els mateixos capellans, que són els primers responsables de la catequesi en la parròquia, en l'àmbit on que tenen encarregats.
Mm-hmm. I el tema de la catequesi, doncs, també, mossèn Enric Termes, coincidirà amb mi que és molt important dins la transmissió de la fe, encara que ens sembli una cosa doncs, molt tradicional, molt ordinària, però bàsica, no? Perquè aquests creients, que de vegades, malauradament, després d'adults, s'allunyen de la fe, però tinguin aquesta base sòlida, i si pot ser la conservin, no?
Veure, una casa es comença pels fonaments. Aquests fonaments els podem posar en qualsevol moment. Vull dir, per això hi ha també l'experiència del catecumenat. Però sí que és veritat que els infants, i fins i tot abans de que entrin pròpiament en un procés catequètic, en la seva vida familiar, aquests anys del 0 als 7 anys, 0 als 8 anys, són fonamentals en la vida d'una persona. No només a nivell religiós, sinó a nivell humà. Allò que reben en aquests anys, difícilment si no ho rebessin, difícilment ho podrien recuperar en altres moments de la vida, perquè són experiències bàsiques. I una d'aquestes és aquesta experiència de religiosa, d'obertura al transcendent, de fe en Jesús.
Mm-hmm. Estem parlant amb Enric Termes, delegat diocesà de catequesi de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Avui, demà i dimecres, dotzenes jornades interdiocesanes de catequesi. Suposo que pel que fa a la participació i les inscripcions és reservada per aquells delegats de catequesi i persones que coordinen, d'alguna manera, no?, l'activitat catequètica.
Sí, en principi aquests són els destinataris d'aquesta activitat, vull dir, com qualsevol activitat d'església té uns destinataris principals i ja fa 12 anys que vam veure la importància de treballar amb aquelles persones que tenen una responsabilitat.
Mm-hmm.
I bueno, penso que l'experiència és bona i cada any amb aspectes diversos i accents complementaris doncs, es va fent tot un bon camí de cara a reflexió també de la tasca que duem a terme, perquè cada any, cada moment té uns nous reptes, unes noves dificultats i unes noves possibilitats de transmetre la fe i tenir-ho en compte i reflexionar-hi i formar-s'hi per estar-hi el millor possible en condicions d'afrontar-ho, penso que és molt important.
recordem des d'avui fins... Anava a dir alguna cosa més, perdoni,
mossèn. No, ja està.
D'avui a dimecres, recordem-ho, al Seminari Conciliar de Barcelona, dotzenes jornades interdiocesanes de catequesi amb el tema l'alegria de creure i de comunicar la fe. Doncs donem aquesta importància a la catequesi en tots els seus nivells, en tots els seus àmbits. Que vagi molt bé, mossèn Enric Termes, i molts ànims en la tasca diària, també de promoció de nous voluntaris catequistes, que això és molt important, que n'hi hagi, oi?
Sí, és com totes les coses. El catecisme fins i tot és un llibre, ja sigui el catecisme de l'Església Catòlica o el catecisme d'infància, és un llibre que necessita sempre algú que li dongui vida, que li dongui experiència. I aquesta és una tasca important del catequista, sigui qui sigui.
I la catequesi també és una oportunitat per a les famílies que voluntàriament inscriuen els seus fills en les catequesis i de vegades doncs ho fan per molts motius, però no sempre amb la mateixa convicció, i també l'ajuda i l'empenta definitiva cal donar-la, és important.
Passa com amb tot molts àmbits de la nostra vida. Fem coses que potser en un moment determinat no li donem massa importància i que a la llarga descobrim que ha tingut un gran valor per nosaltres o ens ha transformat la vida. Des d'una relació amb una persona que en un moment determinat és una persona desconeguda o una amiga llunyana i al final un s'hi pot acabar casant i formant un projecte de vida, i pot ser el primer dia que es van conèixer ni s'ho imaginaven que arribarien a aquest camp. O tantes aficions que tenim en la nostra vida que en un moment determinat les hem iniciat, doncs bé, a saber com, i al final doncs han anat omplint elements de la nostra vida. O elements de voluntariat, que en un dia, en un moment determinat se'ns ha obert una possibilitat i el voluntariat al final ha esdevingut un element important de la nostra vida. També amb la fe passa igual. La cosa important és, pot ser, tenir l'oportunitat de trobar un contacte, no amb una idea, sinó amb una persona que és Jesucrist, i a través d'unes persones concretes, siguin membres d'una comunitat cristiana, ja siguin catequistes, que visibilitzin, que facin vida, que mostrin que allò que diu Jesús val la pena, que allò que diu Jesús és possible de viure-ho, i allò que diu Jesús ens fa feliços, ens fa alegres. I perquè ens fa feliços i alegres ho volem transmetre a altres persones. En un moment complex com el que vivim, en un moment trist, en molts aspectes, penso que els cristians ens haurien de caracteritzar per aquella sana alegria, és fruit de que n'és del més profund de nosaltres.
Ens ho ha recordat.
En el fons de Jesucrist.
Ens ha recordat el Papa Francesc diverses vegades, no?
Sí, també.
El cristià alegre i no aquell cristià ensupit o avorrit. Gràcies, novament, mossèn Enric Termes, delegat de catequesi de l'Arxidiòcesi de Barcelona i rector de la Basílica de Sant Josep Oriol. Que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Les jornades. Bon dia.
Adéu-siau. Bon dia, bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Belén Fabra, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. La brisa que pentina les muntanyes m'obre pas entre estes valls. Lo riu on tot és vida, coneix present i passat. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement, cultiva l'art de viure.
Aquest estiu, tant si marxes com si et quedes, no pot faltar el pernil.
A Hipercor tens un pernil serrà gran reserva Redondo Iglesias per només 59 euros la peça. Preu vàlid a la península.
I de regal, dos estotjos de gamba grossa extra congelada Pesca Nova.
Perquè un estiu sense pernil no és estiu.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, les floretes del Papa Francesc i, a més, suplement especial Beatificacions. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
El retorn del soldat és el títol d'una novel·la de Rebecca West amb traducció de Francesc Parceries i editat pel Cercle de Viena. És el llibre que us oferim avui. Si el voleu, podeu trucar-nos ara mateix al 93-409-2772 i entrar en el sorteig. 93-409-2772. Una novel·la ambientada en la Guerra Mundial i, bé, en el testimoni d'un capità, Chris Baldry, mobilitzat al front. Aquesta novel·la de Rebecca West, El retorn del soldat, és el llibre que us oferim per sortejar. 93-409-2772. Podeu trucar des d'ara mateix. Bambini in missione di pace, nens en missió de pau. Aquest és el títol d'una iniciativa que arriba des d'Itàlia i té previst ser present a Catalunya del 7 al 11 de juliol. Després d'uns dies a les comarques de Tarragona, concretament a PortAventura, els dies 10 i 11 de juliol hi haurà activitats a Barcelona. Ens acompanyen d'una banda Xavier Gambús, que és membre de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona. Bon dia, senyor Gambús.
Bon dia.
I ens visita també el delegat per als Bambini Missione di Pace a Itàlia, Alessandro Pina. Senyor Alessandro Pina, bon dia, buongiorno, benvenuto a Radio Estel.
Buongiorno a tutti voi.
Bé, per què s'ha escollit Barcelona per fer aquesta trobada d'aquest any del Bambini in Missione di Pace?
Bambini in Missione di Pace è un pellegrinaggio che è arrivato alla nona edizione. È iniziata con delle tappe italiane, Assisi, che è la città della pace, Gardaland, poi siamo stati in Francia due volte, a Lourdes, e poi in Terra Santa. Dalla Terra Santa i nostri bambini sono diventati missionari di pace e quindi abbiamo iniziato a girare l'Europa. Abbiamo fatto Parigi, Roma e abbiamo scelto Barcellona come città spagnola.
Per tant, Bambini in Missione di Pace és una organització permanent, però que organitza aquest pellegrinatge, diguéssim així, no?
Efectivament. Bambini Missione di Pace, que, com ha dit l'Alessandro, neix l'any 2004 i després ha continuat anant fent pellegrinatges a Assís, dues vegades a Lourdes, després van estar en un port, en un parc similar al PortAventura en el nord d'Itàlia i van fer un viatge a Terra Santa. Allà es van comprometre a convertir-se en els infants de la pau. I el primer viatge que van fer decididament per Europa va ser a París, capital teòricament de la política i de les discussions de pau en aquest món europeu. L'any passat van estar a Roma i ara, el 2013, venen a Barcelona.
Doncs benvinguts, esperem que vagi molt bé. Ens pot comentar, senyor Alessandro Pina, quines seran les activitats que es faran aquí a Barcelona el 10 i l'11 de juliol?
Sì, il 10 luglio faremo una celebrazione a Santa Maria del Mar che sarà presieduta dal Cardinale di Barcellona. Sarà una celebrazione a misura di bambino. E poi alle 16:30 sempre del 10 luglio faremo una processione eucaristica sulla terrazza di Parguel e idealmente il nostro Signore benedirà tutto Barcellona. E poi il momento importante di questa manifestazione sarà la Marcia della Pace, perché i nostri piccoli, da loro bisogna ripartire per avere la pace in tutto il mondo e quindi i nostri piccoli sono testimoni e testimonieranno per la Rambla fino ad arrivare al porto partendo da Piazza della Catalunya la pace, che il mondo senza pace non può andare avanti.
a partir de l'intercanvi de cartes, di lettere, entre l'arcabisbe de Barcelona i l'organització de Bambini in Missione di Pace, hem vist que hi ha la voluntat d'implicar nens i nenes, bambini e bambine, di qui, di Barcelona, in questa esperienza.
In effetti sì, abbiamo avuto contatti con la diocesi, con i delegati della pastorale giovanile, dei bambini, perché tutta la diocesi partecipi a questa manifestazione. Volevo sottolineare una cosa importante, che i bambini provenienti da tutta Italia, ci saranno due famiglie che vengono dalla Terra Santa, da Gerico, e cinque famiglie che vengono dalla Francia, da Lourdes, proprio per la continuità di questo cammino. È anche importante il fatto che ci saranno bambini malati e bambini senza problemi fisici. La cosa importante è l'integrazione, perché la pace si ha iniziando dall'integrazione, da abbattere le barriere architettoniche mentali.
Avui ens acompanya Alessandro Pina, l'esteu sentint, amics oients, és el delegat de Bambini Missione di Pace a Itàlia, un grup de nens i nenes que vindrà a Catalunya del 7 al 11 de juliol, primer amb unes activitats lúdiques a Port Aventura i després a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol. Senyor Gambú, suposo que els oients ja han pogut captar el vincle entre l'Hospitalitat de Lourdes i aquest grup d'infants. Hi ha uns vincles, ens els pot explicar?
Bé, evidentment, entre l'Hospitalitat de Lourdes i Unitalsi, que és l'organitzadora del peregrinatge d'infants a Barcelona, hi ha una vinculació sorgida en el santuari de la Mare de Déu de Lourdes, on tant ells com nosaltres i peregrinem anualment portant els malalts de les diferents diòcesis als peus de la Verge que va aparèixer a Lourdes. Ells, com nosaltres també, no s'han limitat ni ens hem limitat simplement al viatge a Lourdes, sinó que també procurem portar l'esperit de Lourdes a Barcelona, en el nostre cas, i ells en el seu país, al llarg de tot l'any. I per això les diverses activitats amb malalts que tots dos portem complementàriament.
Ja per acabar, senyor Alessandro Pina, com es pot explicar que els nens i nenes, bambini e bambine, són portadors de pau, di pace, al món? Com possiamo spiegarlo?
I bambini, intanto, in quanto bambini, sono semplici, non fanno la guerra tra di loro, non hanno interesse. La cosa importante è stare insieme e giocare. Ecco, questo è quello che noi vorremmo testimoniare in questi giorni a Barcellona, e che siano d'esempio per gli adulti, perché la pace è l'elemento fondamentale per andare avanti.
Sono innocenti, sono i più innocenti.
Giusto.
Quanti bambini e bambini possiamo aspettare qui a Barcellona?
Noi in totale veniamo in 900, 450 bambini, e gli altri sono accompagnatori e i volontari dell'Unitalsi.
Moltíssimes gràcies a Unitalsi, als Bambini in Missione di Pace i al seu delegat a Itàlia, Alessandro Pina, per haver-nos acompanyat en aquesta avançada. Vostè ha fet una avançada amb aquesta visita a Barcelona. Gràcies també a Xavier Gambús de l'Hospitalitat de Lourdes de Barcelona.
Grazie a voi di questa opportunità. È importante perché l'Unitalsi nel 2013 compie 110 anni, è nata nel 1903 in Italia, e quindi è un importante avvenimento in questo importante compleanno.
Gràcies. Xavier Gambús, alguna cosa volia afegir?
Sí, jo volia afegir una crida a tots els nens i nenes, als pares que ens escolteu, perquè aquests dos dies, 10 i 11 de juliol, ens acompanyeu en aquests actes fets i pensats per als nens d'Unitalsi, però també pels nens de Barcelona que s'hi vulguin afegir.
Ja ens ho ha avançat Alessandro Pina, hi haurà una eucaristia infantil el dissabte 10 de juliol, el 10 de juliol,
dimecres
10 de juliol, a 2:15 del matí, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i també una visita al Parc Güell, i després aquesta marxa per la Rambla de Barcelona que ens ha avançat ja també Alessandro Pina. Que vagi molt bé, Alessandro Pina i Xavier Gambús, fins un altre. Bon dia, bon giorno.
Bon giorno,
bon giorno, moltes gràcies.
Radio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, al Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Exaudito, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa tant al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Soy Ana Simón y tengo una pregunta. ¿Os habéis pasado ya por las rebajas del Corte Inglés? ¿Y a qué estáis esperando?
Polos de Green Coast per noi, 14,99 euros.
¿Habéis oído qué precios? Y además los hay de todos los colores.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
¿Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui volem acabar amb una doble salutació. D'una banda, el nostre company Gerard Carrión, que a partir d'avui ja no és amb nosaltres en el programa El Primer Cafè, ni tampoc en els informatius, però continua, evidentment, continua a Ràdio Estel amb els seus programes Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí, Tot Sardana els diumenges també a les 9 del matí fins a 11:15, i també l'espai Persona i Vida. Per tant, Gerard, aquí ens tens igualment i els oients també podran gaudir de la teva presència. Això sí, et trobarem a faltar en El Primer Cafè de Ràdio Estel. També volem saludar el nostre col·laborador Salvador Aragonès. Segurament l'haureu trobat molts de vosaltres a faltar els divendres a la tertúlia. Salvador Aragonès, periodista i professor, ha tingut un problema de salut que, gràcies a Déu, ha començat a superar i esperem que el puguem tenir aviat. Us hem acompanyat des de les 8 del matí en el programa d'avui el Toni Huguet, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro, el David García, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.